sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. I saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquet.
Bon dia.
Bon dia, Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs vinga, no sabem si s'incorporarà la Cristín, si deu venir de camí, però vaja, nosaltres engeguem i com sempre doncs, ho fem parlant de temes actuals. I el primer tema, doncs, també per importància, és doncs, la mort del fiscal en cap, del senyor José Manuel Maza, que com bé sabeu doncs, va morir el passat dissabte a l'Argentina. Doncs a veure, evidentment s'ha de lamentar sempre que mor algú, sí. Estiguem o no d'acord amb les seves idees i amb el seu fer, però sí doncs, que què suposarà doncs, una mica la mort del fiscal en cap, que ja doncs, han trobat substitut, però bueno...
Sí, bueno, la mort d'una persona sempre ha de mereixer un respecte i ja està. No? Sí. Això no vol dir que, bueno, que tinguem un respecte, però clar, també les coses s'han de dir. I, bueno, suposo que aquest senyor va ser molt dur perquè... L'informe que va fer en la seva interlocutòria per empresonar unes persones que, vaja, jo no sé si ell estava convençut de que aquestes persones havien d'anar a la presó, potser sí, i llavors aquí el meu respecte, si ell estava convençut. Ara, si això d'alguna manera és una maniobra política i amb ell li van fer fer, doncs això, aquest és el meu dubte, no? Però vaja, ja dic, com a persona, màxim respecte per la mort d'una persona que és una persona i ja està, no? Màxim respecte.
I després hi ha una altra cosa que estem veient últimament, que és que per molt que es planifiquin les coses, per molt que s'organitzi tot, sempre hi ha un factor exterior. En el cas, per exemple, del 1 d'octubre, va ser l'atac brutal de la policia als manifestants, que era una cosa que ens va agafar tots. De sobte. I va canviar tot el sentit de tot. I la mort del fiscal general és una mort natural, evidentment, aquest pobre home mort.
Clar.
Els morts se'ls emporta el vent, ja no parlen.
Clar.
Ell tenia una importància política absoluta i ha desaparegut de sobte. Vull dir, si formava part diguéssim, d'una estratègia, ell era la peça més important. L'estratègia aquesta, sense el fiscal Maza, no sé què es pogut portar a terme.
Clar.
Sí, era totalment inesperat, perquè sembla ser que avui ja tenia una reunió amb els altres fiscals per parlar del tema aquest de traspassar tots els casos de Catalunya al Tribunal Suprem. I avui ja teníem una reunió doncs, prevista amb els altres fiscals i amb tota la gent que portaven el tema.
Aquí així potser sí que no. Diguéssim que la justícia... és independent del poder executiu. Jo diria que en el cas d'aquest fiscal, segons l'altre dia va dir el senyor Kaiser, que és un comentarista polític molt reputat, ell estava enfrontadíssim amb el reprovat ministre català.
Ell?
Sí, sí. I aleshores, no és que anés per lliure, ell va seguir el seu criteri, que de fet, un element de l'aparell jurídic ha de seguir el seu criteri.
Clar.
I aleshores es va passar de frenada, diguéssim, amb ha posat el govern espanyol en una situació molt complicada, tenint polítics presos que han de participar en unes eleccions.
Sí.
Va ser el fiscal Maza que li va passar la jutgessa ha admès la querella presentada pel Maza i directament es va enviar a la presó.
És que, clar, tots els processos judicials, quan s'engeguen, ja no hi ha qui els pari.
No, clar.
Per tant, si aquest senyor es va passar de frenada, la jutge què ha de fer?
Segons el govern.
Clar, bueno, a veure, és que un fiscal ja sabem que està a les ordres del govern, però això ja està, perquè tot el moment...
No està. El govern proposa, el Parlament l'aprova.
Sí.
El Parlament és sobirà, eh?
Sí.
I aleshores el fiscal...
Però gairebé sempre...
Agafa els fets en funció si vulneren o no vulneren la llei.
Clar.
Aquest és el principi judicial.
Sí, sí, no, clar.
I aquest senyor va veure indicis de delicte amb l'actuació del govern de Catalunya li va passar a la jutja tots els càrrecs, la jutja els va admetre.
Sí, sí, clar, és que
la jutja i la història ja la coneixem, però vull dir que el, jo penso que el propi govern espanyol, segons només el que deia Kaiser, que és una persona que realment sap de què parla.
No, i tant, sí, i tant, eh? Coneix, sí.
Coneix. El propi ministre català estava horroritzat del marron amb el que els havia posat, perquè, i més convocant eleccions i tenint els candidats a la presó.
Sí. Aquí el que deia aquest periodista que acabes de dir és que diguem, el ministre el que hauria volgut és que se li hagués consultat abans de fer tot això. Això és la sensació que em va donar de les declaracions d'aquest periodista. O sigui, ell, d'acord, suposo que ja més o menys la seva interlocutòria ja els hi agradava, però ells els li hauria agradat que abans se n'hagués parlat una mica. I ell no, ell va el que creia que havia de fer, ho va fer i ja està. Ja, llavors el que dic jo, quan s'engega la maquinària aquesta, ja no hi ha qui la pari. Perquè,
però, clar, amb tot el respecte pel difunt, absolutament i per la persona, no oblideu mai que també el fiscal general estava reprovat pel Parlament.
Sí, clar. també, ja, clar. Ja. Clar. Sí, això és una... sí, però també està reprovat el ministre i tres ministres més, algun d'ells dues vegades.
Perdó, em permets afegir dues reprovacions més al ministre d'Astis?
El
ministre d'Astis està reprovat dues vegades.
Sí,
jo n'afegeixo dues més. Ah. Per agafar unes funcions que no li corresponen, quan va dir que el president Puigdemont, l'honorable president Puigdemont, tornaria a Espanya per entrar a la presó.
Ah.
Això ho ha de dir el jutge, no ho ha de dir el ministre.
Clar.
I després, quan va voler ridiculitzar o pressionar la justícia belga, a mi em va ofendre aquest senyor, quan va dir, diu, que les presons d'Espanya són de tal qualitat que molta gent hi voldria fins i tot viure-hi. No sé si ho vau veure.
Sí.
Perdona,
sí,
perquè... jo tinc una caseta a Roda Barà que és molt digna i de més. I
no voldries viure a la presó.
No, però esclar, veient les fotografies que van presentar de les presons, em sembla que m'he equivocat. Són més luxoses les presons. No és eso, ministro. Doble reprovació.
Una cadena alemana.
Com et van les reprovacions a tu?
Sí, Sònia, però les que he demanat es van, al final, a trenques i barranques, van sortint. El català me l'atribueixo jo, fa molt temps.
Les reprovacions que proposa l'Antoni Puig no són vinculants, però és que les reprovacions que fa el Congrés de Diputats tampoc.
Tampoc.
Així és que serveixen igual quasi les teves que aquelles.
No, home, però la del ministre català, els audients ja saben que els hi ha estat martiritzant l'orella molt temps demanant la reprovació d'un ministre inútil.
Sí, sí.
Inútil perquè ha ficat Espanya en tal follon legal que no hi ha qui se'n surti i ells mateixos són víctimes de les seves trampes.
Clar.
Una televisió alemana li va fer una entrevista al ministre d'Astis, li va dir, però li va tenir de dir perquè, clar, ell només anava dient no, és que jo d'això no sé res, d'això no sé res. Li va dir, diu, escolti, vostè l'han enviat per anar dient a tot el món que allà tot es fa bé. O sigui que ja comencen a conèixer-lo també per Europa, perquè bueno, la causa de les reprovacions no cal que la repetim ara, però a veure, tot són autèntiques mentides el que va dir aquest senyor. Per tant, escolti, la cosa està clara, no?
No, el que sí que és alarmant és el grau de judicialització a què ha arribat Espanya. Nosaltres mateixos, quan parlem aquí davant del micròfon, ens estem mossegant la llengua, perquè tenim fins i tot por a expressar la nostra opinió.
Home, sí, clar.
És veritat, això no havia passat mai, Sònia.
Sí.
El pensament és lliure.
Sí,
qualsevol acció política equivocada, diguéssim, o que no li cau bé a segons quin estament, també a la presó.
Sí, sí, per això hem de mesurar les paraules.
La paraula Parlament vol dir lloc per parlar.
Clar.
La gent que parla al Parlament se'n va a la presó. I sense garanties, no porta ni una muda de roba, tu te'n vas amb una maleteta al matí a declarar a Madrid i ja no
està,
surts.
Ja no surts d'allà.
Home, Déu-n'hi-do,
I
això li diuen estat de dret.
El que és lamentable és que, bueno, si diuen que no hi ha censura, però el que sí que hi ha és autocensura. La gent s'autocensura, la gent arriba un moment que dius, aviam, això puc dir-ho, no puc dir-ho, esclar, sí. No. Autocensura.
Vinga, doncs deixem aquest tema. Continuem, avancem.
Sí, sí.
Doncs vinga, anem a avançar fins a aquesta manifestació que ha convocat l'escena
sí.
a Brussel·les i que doncs sembla que hi haurà molta gent que hi anirà.
Sí, bueno, s'està organitzant a base de bé, eh? Serà una manifestació que durarà una hora. Han demanat permís, l'Ajuntament de Brussel·les ha donat permís ja per una manifestació d'una hora. Més o menys serà un recorregut d'un quilòmetre i hi haurà, això han calculat que durarà uns 40 minuts i després hi haurà 20 minuts pels parlaments. Ja s'està muntant allà un escenari, un empostissat, i allà doncs, hi haurà parlaments i, bueno, penso que serà... Jo diria que es calculen que hi haurà, es calcula, unes 30.000 persones.
Carai.
Perquè hi ha no sé quants autocars, diuen 900 autocars que sortiran de tot Catalunya, hi ha 6 avions charter flatats que sortiran de Reus, de Girona i de Lleida, i per si algú vol anar-hi, em sembla que és uns 400 euros el bitllet d'avió d'anar i tornar, que va al matí i torna a la tarda.
És car,
Bueno, però és que un vol charter...
I amb autocar deu ser molt pesat.
Jo tinc una amiga...
És molt més barato, però, esclar...
Quantes hores?
Bueno, són 1.300 quilòmetres.
Sí, nada i 1.300 tornada.
Sí, clar.
Sí.
I són dues nits a l'autocar, clar.
Dues nits?
Nosaltres tenim una amiga que té 75 anys, una senyora que està molt vinculada a l'Assemblea de Catalunya, i va... i té osteoporosis, però des que hi ha el procés es veu que la pròpia adrenalina ja fa mesos que no es trenca res.
Ostres,
i una iaia de 75 anys fa 18 hores a l'autocar per anar i 18 hores per tornar.
Mare meva, humor.
Quin humor, de veritat.
Sí, sí. Bueno, aquí pot passar una cosa, que és que, com que els fets van a tanta velocitat, podria ser que l'honorable president Puigdemont pogués tornar sense càrrecs.
I que no hi hagués la manifestació, finalment.
I aleshores la manifestació s'hauria de desconvocar.
Però al final, això de l'extraditació, que és veritat,
no?
El
4 de desembre...
Hi ha la vista.
Hi ha la vista, però d'entrada s'han desestimat els dos delictes pels que semblava més factible que pogués ser extraditat, que són la malversació... I corrupció, em sembla, no?
Sí, corrupció, perquè corrupció era l'únic que es posaven unes creuetes i l'únic dels delictes que estaven contemplats per fer l'extradició exprés, allò que era ràpid, pim-pam, no n'hi havia cap dels que se'ls acusava.
I llavors
van posar corrupció i han dit, escolti, corrupció no és, per tant, l'extradició exprés ja no és possible.
No.
Ara ja té tot el tràmit que sembla ser que, en el millor dels casos, es pot allargar fins a finals de gener.
Sí, sí, però aleshores...
Vols dir que es menjarà el torró a Bèlgica?
Els delictes...
Els delictes que es mengi un gofre.
No, però els delictes pels que pot ser extraditat són els que no existeixen a Bèlgica i que aleshores el jutge està veient si poden encaixar amb la legislació belga. És dir que...
Sí, és complicat. Jo penso que...
I a més en flamenc,
eh?
La vista la fan en flamenc, en idioma flamenc.
Jo el que tinc l'opinió, és clar, no sé, aquest programa es diu opinió, suposo que es pot dir l'opinió, però jo penso que hi ha moltes possibilitats de que els presos que estan, els consellers que estan a la presó, surtin abans d'aquesta manifestació. Perquè jo penso que l'estat espanyol, home, jo no sé, aquí estem parlant de separació de poders, no? I això l'estat espanyol, no sé si els jutjats també ho acceptaran així. Però jo penso que a l'estat espanyol no li interessa que hi hagi gent a la presó aquesta manifestació de Brussel·les. Perquè aquesta manifestació de Brussel·les, el cartellet més gran que es veurà, que és llibertat presos polítics. Això està, vamos, segurament serà... I llavors aquests cartells, si aquesta gent ja no estan a la presó, aquests cartells ja no hi seran. Amb la qual cosa, la manifestació no serà la mateixa. Si hi ha gent a la presó, que si no hi ha gent a la presó.
Sí.
Llavors, no sé a l'estat espanyol si li interessa que hi hagi aquests cartellets. No?
És per això que exactament el que dius tu, potser enganxaríem al principi del programa, que és que al govern no li interessava que hi haguessin presos polítics i el fiscal va anar directament a empurar-los. Que hi ha una lectura entre línies, això suposo que sí que ho podem dir perquè és una opinió autèntica. Jo penso, no és que l'altre dia van dir-ho, que hi ha dos Rajoys que no es coneixen entre si. Un fa una cosa i a vegades fa la contrària. Jo penso que en Rajoy igual no se n'entera de coses que fa el seu partit, i que hi ha forces dintre del PP o del govern o del que sigui que belluguen factors que el propi Rajoy no controla. Per exemple, la irrupció dels ultres a les manifestacions, que li fa molt de mal. No té cap sentit Per exemple, el senyor Rajoy, que tots sabem que no té mai unes presses tremendes per fer les coses ni per prendre decisions, és un home que es caracteritza per no prendre decisions sinó esperar que el temps li arregli tot, i ha fet, va prendre una decisió atrevidíssima i duríssima, que és convocar eleccions abans de final d'any, quan ni els seus ni els partits sobiranistes espanyols estaven preparats. Els propis ciutadans, com a terme ideal per eleccions, proposava el mes de gener.
Clar.
Sembla ser que...
I me les fan abans de Nadal.
Sembla ser, es comenta que aquestes eleccions els hi han marcat a Europa.
És evident.
O sigui, Europa li va dir dues coses molt importants. Primerament, que fes... Perquè la Soraya Sáenz de Santamaría volia prolongar l'article 155 6 mesos, prorrogables a 6 mesos més, ja ho recordeu, això,
no? I a ser possible dir, no? Tota la vida.
I si pogués ser tota la vida, però bueno, de moment era un any, no? I aquest canvi tan sobtat sembla ser que ve d'Europa. I després una altra cosa que li va dir Europa, que res de porres, s'ha acabat lo de les porres, no?
La violència,
I s'ha acabat la violència. I això em dona la prova de que el dia de la manifestació aquesta, quin dia era? El dia... Bueno, aquesta que es van tallar carreteres, es van tallar fronteres...
Ah, sí,
sí, sí, sí, sí.
No va haver-hi ni una porra.
No.
No. Arrencaven cebes i que bellugar a un manifestant els hi costava mitja hora.
Van bloquejar la via del tren d'alta velocitat a Girona, tota l'estació.
I a Barcelona Sants.
I a Barcelona Sants i tot. I no hi va haver ni una porra. No. Això em fa pensar...
I van tallar les carreteres fins a la frontera, no?
Sí. Van tallar carreteres, van tractors, camions... Llavors això em fa pensar que és veritat el que es diu... El que es diu que sí. Segurament a Europa doncs els hi han dit que molt de compte amb això. No?
Sí, i en canvi, la tesi que estic sostenint jo no té cap sentit que els d'ultradreta, que fins ara mai s'havien manifestat, estiguin actuant als carrers amb una violència tremenda, apallissant nois a Mataró, com va passar, i a mi em fa molta por...
I al metro, també,
Exacte, a mi em fa molta por... perquè la història sempre repeteix desgraciadament,
sí,
que no facin com l'any 34 que va fer la Falange, que va sortir armada i era una força paramilitar.
Mare meva.
No, a mi em fa molta por, perquè aquests elements estan sense control.
Clar.
A mi el que em fa més por és la impunitat, que aquesta gent puguin actuar amb impunitat, no sé, potser no, però...
El dissabte de la manifestació a Barcelona hi havia... segons els números van flotar, posa-li al voltar del milió, cap amunt o cap avall, no es va llançar ni un paper. Una setmana abans hi havia hagut una manifestació espanyolista al Passeig de Gràcia,
sí.
I va acabar amb una batalla campal espectacular.
Bueno, i a Girona, quan van tallar les vies, ho van deixar tot net, eh?
Net, clar.
Net.
Llavors aquí hi ha una cosa que no acaba d'encaixar.
Clar.
En canvi, aquells que van atacar a la Fundació Blanquerna de Madrid, que els van acusar de presó i tal, ja s'ha bloquejat la presó 3 o 4 vegades, no? Havien d'entrar a la presó i sembla que algú, o no sé qui, ho ha bloquejat i ho van allargant, fins que suposo que, no ho sé, si esperen que la gent ja no se'n recordi, o no sé, no?
Bueno, jo vaig llegir que un d'ells era familiar d'aquest, del Méndez de Vigo.
Ja.
Ah.
Pues, bueno.
Un d'ells, sí.
Pues, bueno.
Vinga, doncs ja en parlarem d'aquesta manifestació, quan hagi passat o quan s'apropi la data.
Si té lloc.
Sí, dos dies després de l'inici de campanya. És al cap de 2 dies de l'inici de campanya, o sigui que és clar.
Parlem de campanya, doncs, a les llistes que ja es coneixen.
Mm-hmm.
Sí.
Sí, sí.
Que hi ha hagut alguna sorpresa, no? Era previsible que fossin així?
Bueno, la de... No és PDeCAT, la del president, la llista del president.
Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya. Que incorpora evidentment presos polítics com és en Jordi Sánchez.
Ah, sí, al final hi va.
El pare Manel.
El pare Manel també?
Sí, personatges de la societat civil, sí.
Ostres!
Llavors, clar, això també ha trencat pronòstics polítics, perquè al ser una llista que polítics hi ha relativament pocs, s'aglutina al voltant del prestigi del president de la Generalitat.
S'ha volgut desvincular una mica del PDeCAT, perquè pràcticament els dirigents actuals no hi són. Tots són gent de la societat civil i després els consellers i el president. Clar,
el president
és el que...
Sí.
Llavors jo veig que serà una llista una mica simbòlica.
Però sí, però avui també deien que havia salvat el PDeCAT de la catàstrofe electoral. Perquè els hi ha donat temps per reconstruir el partit.
Clar.
Si s'haguessin presentat tal com eren ara, és possible que haguessin anat a la debacle.
De totes formes, és clar, els partits sobiranistes es quedaran una mica fragmentats, perquè clar, la gent dirà, bueno, aquí voto Esquerra Republicana o la llista del president, no? Que serà una mica com si digués bueno, el mateix.
I llavors, home, la gent hi ha altres opcions, no?
La CUP bueno, home, presenta, ha, no?
No, però els que volen, els que són... els de Junts pel Sí, per entendre'ns. Els de Junts pel Sí...
Contrami, potser la mesura és molt intel·ligent.
Sí, suposo que sí.
Perquè... es postula que guanyarà l'Esquerra Republicana segons les enquestes.
Potser, bueno, segons les enquestes.
Potser per no tant, però que guanyarà l'Esquerra Republicana. Mm. És possible que la llista del president tingui més bon èxit que el que hagués tingut si hagués anat al PDeCAT sol.
Home, i tant, està clar.
És possible que es posi fins i tot segona. I aleshores l'oposició, que era Ciutadans, que abans era la segona, en el millor dels casos pot passar a ser tercera. Mm-hmm. La llei d'On ajuda. La llei d'On ajuda. Ajuda els de dalt.
Ah, anava a dir ajuda aquí.
Sí, és clar. Ajuda els de dalt. És que la mesura... I en fons els
sí.
de baix.
En els més
votats. Tothom especula que la CUP pot perdre. Jo penso que no. És la meva opinió, però no...
La CUP també no. Es presenta, no?
Es presenten, sí. La CUP ha guanyat un prestigi immens amb tot aquest procés. Els de Podem, o com es digui, la coalició, això, aquests
en
potser
comú.
Sí.
Ara es diu en comú, sí. Catalunya
aquests s'hauran de buscar la vida, perquè les indecisions de la Colau també es passaran factura. Els socialistes han fet un apanyo una mica contra natura, però també és un apanyo llest.
Sí, el de l'Espadaler, no?
Han anat a buscar vots que no tenien.
Jo crec que aquest és el cas més...
incògnita. Els hi pot sortir bé o els hi pot sortir malament?
Diguem-ne peculiar, no? No
sé, sí, peculiar,
no sé, per no dir-li cap altre nom, sí. És un cas peculiar.
I a lo millor ens podem portar la sorpresa que l'últim partit, el de la cua, sigui el partit que domina Espanya.
I que ara governa Catalunya.
No, governa. No governa Catalunya.
Bueno, no, administrativament,
no,
sí.
No és el PP, és el govern. El que governa Catalunya és el govern, no és el PP.
S'ha fet un silenci, que em sembla que en ràdio no està permès, això, però s'ha fet un silenci.
No, hem de fer... Cuidado. El PP és un partit polític que... bueno, dona la casualitat de que tots els membres del govern són del PP. Aquest govern no ha admès polítics d'un altre color que els del PP. Clar. Però en teoria no tindria res que veure un partit polític amb el govern. Els països civilitzats, els governs són de coalició normalment, hi ha ministres de diferents colors.
Vinga, hi haurà 17 candidatures diferents.
Mare meva.
Com bé sabeu...
Tantes?
17? N'hi ha 17.
17 llistes hi ha?
Sí. Junts al PDeCAT, doncs van com a Junts per Catalunya i el senyor Carles Puigdemont és qui encapçala aquesta llista. Però clar, també la pregunta que ens hem de fer una mica és, amb la situació actual, què pot passar?
Bueno, per això t'he dit jo abans que era una llista simbòlica. Ells poden guanyar, però si el president Puigdemont no pot venir perquè està a Bèlgica, doncs anirà el següent, que és el Jordi Sánchez. Si el Jordi Sánchez està a la presó, doncs anirà el tercer, i si no el quart, i si no el cinquè, bueno, i anirem fent així, però serà una llista simbòlica.
El tercer és la Clara Ponsatí, no?
Que també ho està, no? Que també hi està, per tant.
El quart és el Jordi Turull.
Que també hi és.
Laura Borràs, cinquena.
Sí.
El Josep Rull, sisè. Joaquim Forn, setè.
Clar, és que... És,
són els que estan empresonats,
jo, clar,
no?
És que jo penso que és una llista simbòlica. La gent que no està d'acord amb que estiguin a la presó seran els que els votaran. Bueno. I ja està. I clar, això no vol dir que ja estiguin fora de la presó en el seu moment i puguin fer campanya. Igual sí, però clar, si fan campanya i suposant que guanyessin, ja tornaríem a entrar en el bucle, perquè ja han avisat de que el 155 continuarà.
Cuidado, sap una cosa, vull dir, si estiguessin condemnats, diguéssim, o processats, penso que estarien inhabilitats per un càrrec polític.
No, després del judici. Ara, de moment, no.
No, judici, però
és presó preventiva, el que tenen ara, eh? No hi ha un judici encara,
com que estan en aquestes celdes tan fabuloses que tenen fins i tot televisor i no sé què més, suposo que es podran comunicar amb l'exterior a través d'internet.
Per cert, no? Oriol Junqueras també encapçala la llista per Esquerra Republicana
i
va comentar, doncs, no sé si ho veu escoltar, doncs va comentar que Marta Rovira doncs, es postulava també com a possible presidenta, no?
candidata sí. a presidenta, sí, sí, sí. Bueno, és que jo crec que el Junqueras, al igual que el Puigdemont, ja van dir que després del procés ells no continuarien a la política, que això no sé si serà veritat, però jo m'ho vull creure. A lo millor ells diuen, bueno, ara ja està engegat, ara hi haurà unes eleccions normals i nosaltres ens retirem, per què no?
Mm-hmm. Per cert, no en aquesta llista també hi ha Carme Forcadell,
sí, sí.
Ah. En la llista d'Esquerra. I Ernest Maragall, per exemple, també està.
Ah, mira.
En aquesta, sí. Ui, en aquesta sí. llista. Eh?
8, el número 8.
Mira.
Que havia estat social...
El número 13. Sí.
Havia estat socialista.
Ernest sí. Maragall, el número 13.
Sí.
Eh?
És dels que va marxar del socialista. Sí. Sí.
Però havia estat... El socialisme es porta el cor.
Sí, bueno, ja, ja. Sí.
El vam veure a la manifestació de Marina.
Sí, sí.
I una cosina de l'Octavi es va fer una foto
sí.
amb ell.
Sí, sí, sí.
En fi, a la senyora Forcadell, el deixar-la en llibertat,
sota
fiança de 150.000 euros, li van dir que s'havia de comprometre a no seguir a la política i que si seguia a la política ho fes sense saltar-se la Constitució espanyola. I ella ho va acceptar. Per tant, encara que estigui a la llista, no sé si renunciarà o si seguirà treballant sense responsabilitats, que clar, jo suposo que en una llista sense tenir unes responsabilitats directes sí que podrà estar, se suposa, perquè clar, ara quan, clar, està sota fiança, pensa que qualsevol cosa que fes, que hi hagués algun fiscal que no li agradés això, doncs podria anar a la presó directament, tot i haver pagat la fiança, clar. Per tant, ha d'anar molt en compte, i tots els que han sortit de la mesa del Parlament amb aquestes mateixes condicions, doncs han d'anar molt en compte.
Una infracció de tràfic, una infracció de trànsit, la pot enviar a la presó, eh?
Clar, clar,
si ens fixem una mica també a la llista de la CUP, doncs en aquest cas...
S'han canviat
no,
tots, eh?
Sí, no hi trobem...
No hi trobem ningú dels que...
Els fundadors, podem dir.
Sí,
no, no estan en aquesta llista.
Penseu
no?
una cosa, eh? Sorpreses, eh? Perquè la CUP, jo mateix, mea culpa, vull dir, jo els vaig veure a la plaça Catalunya, eh? I vaig treure una opinió d'ells que no, vull dir, potser no era pròpia pel comportament. Amb el temps m'han ensenyat que són una gent d'una preparació molt bona, tots són excel·lents parlamentaris, tots els membres de la CUP que han sortit a l'opinió pública són gent que parla molt bé.
I cosa les idees que, molt clares i coherents.
Sí, sí,
eh?
Que és una sí, sí. raresa amb els sí. polítics, perquè hi ha polítics que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Però per què penseu que no hi trobem a l'Anna Gabriel, per exemple?
Perquè són assemblearis i canvien, Sònia.
Sí.
Ells tenen el compromís d'anar-se alternant.
Sí, sí.
Tenen això. Gent molt bona que s'ha anat a part des del Baños fins en Fernández. Hi ha molta gent, en Barrufet, hi ha molta gent que s'ha anat apartant i ha anat substituint-se. Però és que les noves aportacions
també
són bones. Molt bones.
Clar.
Llavors, cuidado amb la CUP. Perquè estan demostrant ser una gent molt coherent.
En qualsevol cas, encara que siguin gent que ara no coneixem i no sabem ni qui són, les decisions que puguin prendre a l'hora d'una votació dintre del Parlament s'ha decidit abans en assemblea.
Naturalment.
Per tant, el fet de que siguin desconeguts no vol dir que sigui l'assemblea la que decideixi.
Cuidado, hem de pensar que tots som humans. Ells es definien al principi com antisistema. I l'opinió pública se'ls va tirar a sobre perquè són uns antisistema. Però jo em pregunto, és que el sistema està bé?
No, esclar. És
que... Vull dir, a lo millor són ells que tenen raó.
Vinga, anem a fixar-nos una mica en altres llistes.
Canviar el sistema és algo molt gros.
Oh, naturalment, ens ha d'enfonsar l'economia.
La llista del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, està també al capdavant.
Sí.
No ha sigut cap sorpresa.
No.
La sorpresa potser ha estat en el número 3, amb Ramon Espadaler.
I tant.
Bueno.
Sembla ser que la gent d'Unió, que per cert ja ha desaparegut com partit, perquè a més tenien un deute...
Sí, és veritat, el senyor Duran i Lleida
Duran
va dir
Duran
que
ell
votaria el Partit dels Socialistes sense complex.
Exactament.
Duran i Lleida, no? Has dit? Sí. Sí.
Duran i Lleida.
No, Lleida.
El seu nom és Lleida.
Bueno, sí, però aquest com senyor... que ha volgut ser ministre a
Llavors,
Madrid...
Llavors, jo no canvio els cognoms de la gent...
No.
Igual que em dic jo Camí i no m'agrada que em diguin Camino, per exemple.
Bueno, però ells sí que han canviat el nom, els noms
ell
nostres.
Que es canvia el que vulgui.
Bueno. És una llista, ja ho he dit abans, peculiar, perquè clar, dius, home, sí. gent que sempre havien estat enfrontats, però bueno, jo el que havia passat abans mai ho valoro molt. Jo sempre valoro les coses avui i avui, doncs mira, endavant, ja veurem. Que jo penso que els socialistes pagaran molt cars molts errors que han tingut, no? Perquè des d'allò de dir Pedro, líbranos de Rajoy.
Sí. Per favor, Pedro, líbranos.
Sí. Perquè és que, a més, més, una de les coses que va posar com a condició Pedro Sánchez a l'hora d'acceptar unir-se a Rajoy amb el 155, què va ser? Va ser la reforma de la Constitució.
Sí.
Vale? Ara s'ha creat una comissió per reformar la Constitució i el primer dia ja el representant del PP diu que ells no pensen canviar la Constitució per res. Per tant, si la condició per apoyar el Rajoy, el 155, era aquesta i el primer dia ja... I a més, a la investidura de Rajoy, Ciutadans va dir que recolzava el senyor Rajoy a condició de que hi hagués una comissió contra la corrupció.
Sí, sí, sí. I una altra tolerància també... zero a la corrupció.
Tolerància sí, zero a la corrupció.
Sí, sí, això va dir el senyor Rivera.
I això ja ningú se'n recorda d'això. I ara són els primers fans del senyor Rajoy. Per tant, jo, hi ha coses que els polítics, noi,
no té.
Anem aprenent, eh?
Sí. Vinga, Catalunya en Comú. També la circumscripció de Barcelona està encapçalada per Xavier Domènech.
I aquest deixarà el Parlament d'Espanya? Si ocupa un lloc al Parlament de Catalunya, deixarà el Parlament d'Espanya, en Domènech?
Se suposa que sí. Per què no? És allò que dèiem.
No tindrà dos càrrecs.
Dintre,
no?
Diguéssim, de l'escalafon de la carrera política, és un pas enrere.
Ah, sí?
Home, clar. Home. De ser parlamentari,
clar,
cap
veritat,
de grup parlamentari,
sí,
al Parlament espanyol, de 40 i pico milions de persones,
passar,
a ser parlamentari de la pila, perquè tampoc no té possibilitats de guanyar massa, sembla, d'un país de 7 milions d'habitants, jo diria que és un pas enrere.
Bueno, depèn. Si la idea és construir un país independent i totes aquestes coses, bueno, no tindrà massa sentit.
Aquest no és la seva idea, eh?
No, aquest no. És
aquest no són independents, no?
Aquest no és la seva idea, aquesta, eh? Almenys és el que ha dit.
Esquerra, sí. Que l'altre dia el senyor Zoido li deia amb el Rufián que por qué no havia presentado la renuncia a su escaño.
Ah, sí. Després d'ensenyar-li les manilles.
Les manilles.
Aquelles, sí, no? O sigui que, en comptes de contestar-li la resposta de les manilles, li va dir que perquè no presentava, com ell havia dit, que en 18 mesos presentaria la seva renúncia com a diputat. Però ja va contestar el senyor Tardà, va contestar això, i va dir que quan Espanya reconegués la independència de Catalunya, doncs sí, ells presentarien la renúncia.
Immediata, sí.
Vinga, Ciutadans, llista encapçalada per la senyora Inés Arrimadas.
Ah.
Tampoc hi ha hagut sorpreses, no, aquí?
No, ella vol ser presidenta de la Generalitat.
Per cert, ha dit que vol ser presidenta de tots els catalans, fins i tot dels independentistes.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ho diu, eh? Jo com a mínim, ho diu.
Jo aquí no comento res, ja. Aquí no dic res.
No
tinc ganes de dir res aquí.
Sense paraules.
Bueno, diré alguna cosa. Espero que aquesta senyora no sigui presidenta. I conto que els comuns, o sigui, a part dels tres partits que porten en el seu programa la independència, com són la llista del president, Esquerra Republicana i la CUP, que aquests, home, suposo que recolzarien el president que es presentés, espero que Catalunya en Comú no recolzin la investidura de la senyora Arrimadas. No vull pensar-ho. I a més els socialistes tampoc. Per tant, això em fa pensar, si és que els socialistes segueixen amb aquesta idea, que només tindria el recolzament de Ciutadans i del PP, el senyor Arrimadas. Per tant, penso, i me n'alegro molt, de que no sigui escollida presidenta.
No sé...
Vinga, anem amb la candidatura del Partit Popular, també doncs en primer lloc Xavier García Albiol,
sí,
i segon la senyora Andrea Levy. Tampoc hi ha hagut aquí massa sorpreses, no?
No.
No, de moment no.
Hi ha algú més a la llista d'ells?
Home, sí, hi ha molta més gent, però no llegirem tots els noms.
Tot i que hi ha en aquestes tertúlies que es fan a TV3, que per cert hi ha molta pluralitat, almenys, no sé, la cadena televisiva que veig més pluralitat, quasi, hi ha molta gent de Ciutadans i del PP. Hi ha gent del PP que tenen molt, que parlen molt bé, eh?
Vull clar!
Ho dic perquè
cosa.
Estan renovant gent més jove i gent que parlen molt bé, eh? I, escolta, Déu-n'hi-do, les seves idees les pots compartir o no, però dius, ostres...
Octavi, és un partit que havia tingut 800.000 afiliats, segur que hi ha d'haver gent molt ben preparada, la seva ideologia és liberal, de dretes, jo particularment jo em considero de dretes, tinc una propietat privada, no em considero d'esquerres, em considero de dretes i em considero liberal, el que passa és que és un altre tarannà, però a dintre del PP hi ha gent que ha d'estar per força molt ben preparada. L'únic que passa que els poders fàctics d'Espanya com que és un partit espanyol, de tot el territori d'Espanya, doncs els poders fàctics l'han fet guanyar les eleccions als últims temps. I els poders fàctics dominen el país, el que es diu l'oligarquia. Llavors, segur que hi ha moltes veus al PP que pensen de manera més, no racional, sinó fins i tot oposada a la dels grans grups de poder, com per exemple els que dominen l'energia, els que dominen la construcció, que són els amos reals del país.
Vinga, doncs ja hem fet repàs a les llistes.
Aquest és el problema d'Espanya.
Perdona, només una cosa. Jo no parlava ben bé de la preparació, que això pot estar més ben preparat, sinó de la imatge que es dona, no? De que són gent que parlen molt bé i tenen un llenguatge no verbal doncs important, que avui en dia, a l'hora de vendre el producte, doncs és molt important, no? I perquè hi ha gent que pot ser preparada però que no té unes condicions de comunicació correctes, no? I en canvi el PP està sortint gent doncs, amb moltes dots de comunicació que estic donant, vull dir, donant la batalla
No sé quina televisió veuràs, Octavi, perquè jo la gent que he vist del PP, tant a la televisió, a les seves intervencions al Parlament espanyol com al Parlament de Catalunya, a mi que m'agrada la paraula, m'és profundament desagradable.
Sí.
Estic a les antípodes del senyor Iceta, però és una delícia sentir-lo parlar.
Mm. Bueno, pues,
en canvi, els portaveus del PP, tant els portaveus de Madrid, el senyor Hernando i companyia, o quan parla el senyor Albiol, ho sento, però em fa mal a les orelles.
I tant.
Tots aquests tens tota la raó, però dic que n'hi ha uns altres que van a les tertúlies de, bàsicament de TV3, que Déu-n'hi-do. Sí.
I a la Sexta.
Sí, bueno, a la Sexta sembla que es vol obrir una mica més ara.
Sí, hi havia un article de fons sobre el García Carrés a La Vanguardia, pàgina completa.
Sí.
I aquest home sembla que admira Catalunya,
Bueno, mira.
Vinga, avancem una miqueta. També, doncs, Marta Rovira va fer unes declaracions, que per altra banda, doncs, Rajoy ha dit que això és una enorme mentida. I, doncs, no sé si portarà a cua o no.
Mira, aquí és un, com diuen els pares jesuïtes, amb el dogma, diu és una qüestió de fe, o es creu o no es creu. La senyora Marta Rovira és la primera vegada que fa declaracions de base. Fins ara no les havia fet. Per tant, no tenim elements de judici per saber si menteix
o, no menteix,
o diu la veritat. Clar. No l'hem catalogat
encara. A RAC1 va fer aquestes declaracions.
Sí. No, i per TV3 l'altre dia a la nit.
També. A les preguntes, no? Aquell programa.
Sí. Molt bo aquell programa.
Aquell programa.
En canvi, el senyor Rajoy... Perdona, M. Rajoy. M. Rajoy, ens hem d'acostumar a dir-ho, M. Rajoy.
No, però tu parles del senyor Rajoy, president.
M. Rajoy.
I M. Rajoy no s'ha quedat demostrat que sigui...
No, jo no dic res. M. Rajoy és Mariano Rajoy, però quan es fa la abreviatura és M. Rajoy. Jo no dic... No.
Vinga, va, accelera, que hi ha molt de tema.
Aleshores, aquest senyor, des de l'any 2000... No, des de l'any 2004... No, 2002, que fa 15 anys, del Chapapote... Los hilillos de plastelina que no són nada, la plastelina quasi arriba a la Barceloneta.
Sí.
Va mentir. Sempre ha mentit. Mai li he sentit dir la veritat. Els seus ministres, quan deien que el rescate bancari no costarà ni un euro a los españoles, refotre. Que les caixes, els diners que s'havien invertit, es recuperarien, mira tu. Vull dir, mai ha dit la veritat. Per tant, no sé si la senyora... Rovira ha dit la veritat o no, estic segur que el senyor Rajoy no l'ha dit, i a les proves em remeteixo, mai havia vist tanta violència, ni al meu temps d'estudiant del corrent de bandes grisos, com el dia 1 d'octubre.
Sembla ser que els de la CUP han sortit ara a recolzar això, aquestes opinions. Sembla que ells també havien sentit alguna cosa. El Lluís Llach va fer un tuit que també li donava la raó.
Però molt fort, no?
El bisbe de Barcelona, sempre l'Església, evidentment mai es divorciarà del poder, ha tirat pilotes cap a una altra banda, però el Lendakari Urkullu, que ella va mencionar, i el Ribó, el president del Síndic de Greuges, que també va mencionar, com informadors de la Generalitat, aquests no s'han manifestat, no han dit res.
De fet, la revista Interview, no sé si l'heu llegit, van explicar que hi havia tota una trama ja preparada per entrar per les clavegueres, per entrar dintre el Parlament, i amb forces armades i no sé quines coses...
Vinga, parlem de la senyora Cospedal.
Sí, aquesta també va dir que l'exèrcit espanyol estava preparat per intervindre a Catalunya,
sí,
si fos necessari,
per la tele,
cosa que ens va horroritzar.
No, Catalunya no va dir aquestes paraules exactament, no. Va dir que estava preparat per lo que fos. Que, clar, tu entens el que vulguis, clar. No? Això està clar. Però suposo que la Sònia, quan ens ha plantejat ara allò de la senyora Cospedal, es referia a
la brometa.
La brometa, no? Dels letons.
Que li van fer uns humoristes russos, que es van fer passar per gent del govern de Letònia, que deien que el Puigdemont era un espia rus.
El Cipollino.
I que si volien ajuda del seu país, podien enviar tancs i armament i no sé què a Catalunya per invadir i no sé què. I es veu que la senyora Cospedal, pues, en aquest moment, va tragar, s'ho va creure i va dir que, vale, que ja els hi diria alguna cosa. Suposo que... Diu que ja no els hi va dir res.
Però aquesta senyora entén el rus?
No, ella va demanar perquè parlessin en anglès, home.
I ella parla anglès. Però...
Ella parla anglès.
Ella parla anglès.
Sí, diu, fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron.
Ah, vale.
I
han quitado la traductora.
Bueno, però la part que s'ha transmès a Espanya, això va quedar gravat, no?
No sé, això s'ha fet córrer. Igual ara ens acusen de mentir aquí.
Home, però, sí, clar, que es va quedar gravat.
Però nosaltres no és que mentim, és que llegim els diaris...
Dintre el procés d'intoxicació, què penseu? Que beneficia o perjudica la senyora Cospedal? Que la deixa de llesta o de tonta? Què ha passat aquí? Com quedem?
A veure, la persona que acaba amb un parany així sempre queda una mica en ridícul, no? Dic jo, eh?
Home,
no,
però
jo.
Tampoc és difícil de caure, eh?
No, perquè, escolta, imagina que se li creuen els cables.
Escolta, és la ministra de l'exèrcit d'un país d'on l'exèrcit està sota control de l'OTAN, eh?
Però a veure, que tothom hi pot caure amb una broma.
I tu penses que un rus ha de travessar els filtres que deu tindre el Ministeri
de l'Exèrcit?
Jo
no penso ni deixo de pensar.
Però, bueno, tal com
només
cosa,
dic que tothom pot caure en una broma.
També li van fer una broma
a Rajoy,
penso
que,
no?
Jo penso que una ministra, d'un país modern i democràtic no pot trucar un bromista i parlar amb ella directament. No m'ho crec, aquesta no pot ser.
És la responsable de la seguretat del país, aquesta senyora.
Sí, tens raó.
La que envia els avions, els desfiles de les Forces Armades i en perd un.
Però com
va, que vull parlar del cas Gürtel.
Clar.
Ui.
10 negritos.
Bueno, està ja pendent de sentència, no?
Sí, llist per sentència.
Sí, aquí hi ha una notícia a La Vanguardia del dissabte 18, que diu Correa tanca el judici de Gürtel amb la promesa de parlar si queda lliure. Jo no sé, per què no parlava abans quan tenia la possibilitat de parlar
i
per reduir la seva sentència.
I defensar-se.
Aquest
ell,
és el que va dir allò?
No, és que ara la justícia, com diu ell, la justícia no es para.
Va dir allò que jo hago lo que habían hecho todos. Aquest és el que va dir això?
Sí. Però vull dir que ara ja el jutge ja ha de dictaminar.
Ja.
És el temps seu per parlar ja s'ha acabat.
Clar.
Llavors que li està fent un xantatge al jutge?
És que ell diu que ell va crear una empresa, no va crear una empresa per delinquir. Ell tenia una empresa i si li demanaven una cosa i havia de donar comissions i això, pues això és una cosa de lo més normal al comerç avui en dia, no? El problema són els polítics que van acceptar aquesta corrupció. Però ell tenia una empresa i ell, no sé...
És que li demanen 155 anys de presó, una cosa d'aquestes?
Sí, sembla ser que... Sí, clar, suposo.
I llavors diu que si parla, sortirà de la presó, es quedarà lliure?
No, però potser li rebaixen, no?
No, home, a veure...
Però per què ho diu ara, quan podia
Antoni,
parlar?
El fiscal deu demanar 150 anys, però el jutge dirà si quants anys són, per una banda. I per l'altra, doncs, pot decretar presó sota fiança, també. El millor amb una fiança també surt de la presó, eh? I, a veure, clar. Això és la petició del fiscal, tots aquests anys que dius,
ui.
No? Dic jo, no?
Sí.
Quan vingui la sentència veurem quants anys se li posen.
Clar.
I si té la possibilitat de les mesures aquestes cautelars i no sé què.
Allò d'aquest senyor, tenint en compte que ha estat a la presó aquest temps i està viu, a lo millor està al carrer amb els vents que corren últimament, a lo millor no és segur i preferiria seguir a la presó, no sé, dic, és que últimament està morint tanta gent,
sí,
que
no, clar,
a lo millor convé estar dintre d'aquelles presons de luxe que no corren pel carrer
Bueno,
que fan avions
que la
vinga, del Gürtel en tornarem
fiscal,
a parlar, no? Perquè...
la fiscal, aquella senyora Concepción Sabadell, que no sé, aquesta, pues, va deixar ben clar que que era el partit el que, de fet, és el partit el que es beneficiava de tota aquesta trama, no? Que va ser
sí, sí.
Tota una trama durant molts anys, s'havia fet una cosa com a Normàlia, no? I llavors, sí. Doncs, bueno, suposo que el Partit Popular, no solament aquest, sinó ara n'hi veren uns quants d'aquests, perquè hi ha tots els casos
sí, aquests. Bé, el Bárcenas, sí.
Bárcenas,
i després els senyors que surten a la llista del Bárcenas.
Sí, sí, clar. O sigui que jo penso que el Partit Popular tindrà durant uns anys una mica de feina.
Vinga, també ha estat notícia l'imam de Ripoll.
Ah, això també és sí. Fort, eh?
Sí, molt sí, curiós, sí. Sí, sí.
També
sí.
Ho diu La Vanguardia del... Sí. El mateix, em sembla que és el dissabte, sí. Que el titular és el CNI, que és el Servei Secrets,
sí.
Que estan sota la jurisdicció de la Soraya Sáez de Santa Maria, senyora ministra. Admet que va temptejar com a confident l'imam de Ripoll.
Mare meva.
Quan va estar a la presó, a Castelló, acusat de tràfic de droga. Maldita hemeroteca, perquè quan va passar l'atemptat del 17 d'agost, una de les coses que la premsa espanyola divulgava era la poca solidaritat informativa dels Mossos, tant amb la Guàrdia Civil i tal, que els Mossos no coneixien els moviments de l'imam.
Sí.
Clar, qui els coneixia era el CNI, perquè clar. Segons La Vanguardia diu, admet que va tantejar, si ho admet, és que el va tantejar.
Sí, això s'ha dit, el que passa que, bueno, com que els mitjans de comunicació tampoc no sabem
a quin punt
poden dir les coses perquè segurament no són certes, doncs...
Bueno, però un diari com La Vanguardia, quan posa el CNI, admet,
sí,
o no entenem el català,
sí.
O...
Però, sí, però admet explícita. Que va tantejar.
Aquí, no, llavors el coneixia.
Sí, sí, clar, que el coneixia. No
és que ningú el coneixia, aquest senyor.
Sí, sí.
Clar.
Després de l'atemptat, inclús van acusar els Mossos de no conèixer-lo. Ningú el coneixia. I resulta que els serveis secrets espanyols sí que el coneixien.
Coneixien. Clar.
Bueno, i a més, cuidado, que el cas té molta més transcendència perquè els que anaven amb l'Audi A3... Els de Cambrils havien estat a França, van descobrir a França una fàbrica d'armament simètrica a la que va haver el Canar, i aleshores la trama traspassava les fronteres. I aquest senyor fins i tot va estar a Bèlgica.
Mare
meva. Vull dir que... Embolica cap a fort.
Bueno, això
és com... A lo millor és que és el CNI que n'informa les forces de seguretat.
El teu amic Pequeño Nicolás, que ningú el coneixia tampoc.
I què és del teu amic? És veritat.
Ja fa dies que no parles, eh?
Sembla ser que està a Canàries. No, està amagat. Home, amb els béns que corren, tu què faries?
Ah, sí,
canviaries d'identitat i d'empremtes digitals
i tot? I tant, de tot.
Home,
de tot.
Imagina't. Sí, però sí, sí, el Pequeño Nicolás...
Està a Canàries, dius?
No, jo vaig sentir que estava a Canàries, però a Canàries hi ha molts milions d'habitants. El Pequeño Nicolás va destapar un secret d'estat, que és que el CNI està partit també en dos trossos, i que estan enfrontats.
Clar.
Ah, el policia que hi ha, el Villarejo? No.
Sí.
Ah, el Villarejo. Sí, el que sí, van... Que també sortia amb el cas del Pequeño Nicolás.
Sí.
Ara ja el processen, eh?
Sí.
És que tot és molt tèrbol. Què hi ha darrere d'aquesta
notícia? Oi, és que tenim tants temes per parlar.
Sí, no?
Va, que volia parlar també de com bé sabeu, el que va passar al Sant Fermín de fa un any, sí. El 2016.
Sí, deplorable.
I que ara veiem que la víctima pràcticament és la culpable de tot
sí.
això.
Sí,
no?
sí.
Deplorable.
Sí.
O sigui, sembla ser que van agafar un detectiu perquè la seguís després de la violació.
Clar, i com que porta vida normal...
Sí, se'n va anar a una discoteca i sí. Resulta que, clar, no estava gens deprimida, per tant, bueno, no sé si estava deprimida, però com que va anar a una discoteca, resulta que estava molt contenta i...
Sí. O sigui bueno, que no sé, sobre que et violen has d'estar a casa tancada a cal
i
canto.
I posar-te a plorar perquè si
no... I això li van emportar el mòbil, eh?
Sí, li van robar el mòbil, sí.
I els mòbils d'ells, amb les filmacions i tot, han estat prova de judici, eh?
Bueno, però els whatsapps no. Els whatsapps que es passaven ells, aquests no.
No, eh?
I les familiars i els amics i tal han anat per aquestes teles que nosaltres sabem i a deixar la noia com un drap i ells sí. com els herois.
Doncs un de la...
No, és que dona la sensació que les víctimes siguin ells.
Sí.
Clar. Vull
doncs dir, un estic... de la manada té un ofici
sí,
que en teoria és protegir a la població.
I tant.
Contra el... Sí. Bueno, protegir la població.
Ah, això mateix. Sí.
No atacar-la.
Sí.
Últimament l'ataquen.
Oi? Sí, no, però això és la justícia, Antoni. No,
no, això no és la justícia.
Aquí, eh? No barregis,
això no és la justícia. No, això no és la justícia.
Bueno, vale.
No. Això és una deformació professional.
És una vergonya. Home, és una vergonya que a sobre que tens una violació tinguis que passar com si fossis tu l'acusada.
És vergonyós.
Sí, sí, que tinguis, o sigui, que si et passa alguna cosa, que tinguis tanta feina a demostrar-ho i a convèncer el jutge...
Bueno, una jutge amb una noia li va dir que si s'havia obert de cames, si ella li havia ofert la...
Això una dona jutge li diu a una noia.
Amb una noia que l'havien violat. Sí. Bueno. Sí, sí.
Bueno.
Sense comentaris.
Sense comentaris, això mateix, no? Ja?
Sense comentaris. Sí.
El problema és a vegades costa defensar-te d'una cosa que t'han fet, que està claríssima, que tu la tens claríssima, però clar, si no pots demostrar... Clar,
és que a més es veu que aquesta noia va quedar molt afectada perquè va demanar protecció a la policia i tot,
Clar. Clar.
I això no es fingeix,
Home, és que és molt bèstia, el que li va fer. Molt bèstia.
Sí, els problemes de l'alcohol...
Sí, aquí està.
Vull dir, amb aquestes festes que l'alcohol va a raig,
sí,
doncs...
S'ha desvirtuat el caràcter.
El problema és que es perd el control de la persona i a partir de perdes el control, doncs ja pot passar qualsevol cosa, clar.
Bé, vergonyós, de veritat és que
vergonyós,
que és vergonyós. I, per cert, també avui es decideix si l'Agència Europea del Medicament ve o no a Barcelona.
Ah.
Sí, es veu que això...
Hi ha Milán també i l'altra ciutat, ara no me'n recordo.
Sembla que Espanya...
Viena. No, Viena...
En Bratislava, crec.
Bratislava, sí, crec que sí. Bratislava.
Bueno, es veu que Bratislava, com que és un dels països de l'est, és a Eslovàquia, sí. Doncs sembla ser que té possibilitats. Milán també, perquè la recolza Alemanya. I Espanya, Espanya, que seria Barcelona, ens recolzarien França i Portugal, sembla ser. Ah. Sembla ser que Barcelona ja ho tenia pràcticament perquè és que tota la Torre Agbar aquella està disponible, o sigui, podrien entrar demà mateix.
I que la gent volia vindre aquí.
I que la gent, tothom volia venir aquí. L'únic que passa és que, clar, com que estem en aquest procés polític que ells consideren d'inseguretat, aquest és el tema. El problema és aquest ara. Perquè, a més, la representant espanyola per decidir això a la Unió Europea és la ministra de Sanitat espanyola, Dolors Montserrat, catalana.
Sí,
sí. Llavors veurem la catalana. A veure.
Però La Vanguardia deia ahir que l'habitant de la Sarsuela també ha ajudat.
Ah.
Sí, l'habitant de la Sarsuela...
Però
sí,
ajudat a què? Que vingui o que no vingui?
No, que vingui. Es veu que també ha tingut un intervingut.
Ah, mira.
Això fa por, Aquest sí que és...
Sí.
Normalment les seves accions últimament no són massa afortunades. Mm-hmm. No.
Bueno, veurem a veure. No sé.
No hi dic cap nom,
Sembla que sé que avui a les 5 o les 6 de la tarda ja estarà decidit. Ah, bueno. Perquè avui també es tracten altres temes allà a la Unió Europea, com és l'Agència Europea de la Banca, també. Que aquí no hi ha cap candidat espanyol. Aquesta no.
Aquesta se'n va a Frankfurt directe.
Bueno, segurament.
Que, per cert, també déu-n'hi-do a Alemanya, perquè la senyora Merkel es veu que no aconsegueix formar govern.
Fer govern, No. Costa.
Està sola i possiblement no tindrà recolzament.
I necessita els verds per governar, i els verds són els amics del Romeva,
Sí, sí. Ho té malament, sembla
ser. Sí.
I tot i que és la que diuen que mana a Europa, o sigui, normalment es diu...
Normalment mana Alemanya, Europa, sí.
Els bars es diu... Les converses de bars, que ara ja no són de futbol, són de política, diuen que és la senyora Merkel i el Macron els que manen a Europa ara actualment.
No, la senyora Merkel, Macron no.
I que el senyor Juncker... Bueno, el Macron fa el que diu ella.
Ah, aquí està.
O sigui, és ella la que mana. Diuen que Europa, el senyor Juncker i el Parlament Europeu no pinten res, que aquí la que pinta és la senyora Merkel. Això és el que es diu als bars,
Jo home, no, és la que no té la bossa.
Ja,
el 40% del pressupost europeu el posa Alemanya, ja m'explicaràs.
Sí, sí, això mateix.
Doncs vinga, que ho deixem aquí, que no tenim més temps. Tornem
més temps
dilluns i que tingueu molt bona setmana.
Molt bona
setmana.
Adéu.
Bona setmana a tots.